les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de sol i fred. El temps anticiclònic guanyarà protagonisme aquest inici de setmana amb poca o gens nuvolositat i gelades que tornen a l'interior del Baix Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Continua fent fred. Ens despertem amb 3 graus a Pals, 2 a la Bisbal i 2 a Calonge. Avui la temperatura màxima pujarà fins als 10 graus en molts punts. Avui al Supermatí us explicarem els efectes del temporal al Baix Empordà i també us detallarem que el Baix Empordà és la segona comarca on més proves de Covid donen positiu. La bona notícia és que tenim més de 500 persones vacunades. Tant de bo, ben aviat en siguin moltes més. Avui al Supermatí explicarem que les botigues no essencials ja tornen a obrir després del primer cap de setmana tancades per les noves restriccions. En parlarem amb Sandra Salabert, vicepresidenta d'Oxigen Palafrugell. I també avui nova edició del Veus de l'Empordà. Amb la Marc Coll avui descobrirem un nou protagonista, en aquest cas de Palafrugell. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà. Saludem l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia,
bon dia. Hola, bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Hem passat el primer temporal de l'any i, tot i que no ha causat incidències destacables, sí que ens ha deixat amb imatges anecdòtiques com van ser les nevades o ruixats d'aigua neu que es van produir de manera general la matinada de dissabte, això sí. I ara, mirant cap al futur, quin temps ens espera avui els propers dies, Albert?
Doncs bona part d'aquesta setmana parlarem d'un temps més benevolent, amb força sol i encara avui una mica de vent de component nord i lleugera alteració marítima. Però el temps anticiclònic s'imposarà. La temperatura màxima podrà pujar una mica més, fins als 10 graus, però l'ambient seguirà sent fred i, de fet, tindrem més amplitud tèrmica. Les mínimes tornaran a baixar per sota els 0 graus durant les properes matinades, amb noves gelades, sobretot a l'interior de la comarca. Així que, en general, el que ens espera és sol, fred, especialment a primera i darrera hora del matí, ben bé fins dijous.
El Baix Empordà és la segona comarca de Catalunya amb la positivitat més alta. Actualment, el 14,76% de les proves que es realitzen al Baix Empordà surten positives. Per tant, és la segona comarca amb la positivitat més alta de Catalunya després de la Cerdanya. El municipi més afectat pel coronavirus és Palafrugell, amb un 20% de positivitat. I arriben les vacunes al Baix Empordà, les primeres a Torroella de Montgrí. Les vacunes de la dosi de Pfizer van arribar la setmana passada a la comarca i es van administrar a la residència Santa Caterina de Torroella de Montgrí. Dos dies després també van arribar a la residència Zoilo Feliu de la Bisbal. Actualment hi ha 553 persones vacunades al Baix Empordà. El teletreball incrementa el lloguer i la venda de cases de poble i pisos amb terrassa a les comarques de Girona. Gerard Escaig.
Aquest augment ha fet que els preus s'hagin mantingut estables, tot i la crisi provocada per la pandèmia.
El que més està funcionant és el que en diguem la vivenda de reposició. És aquella família que ja té un pis en propietat i busca una casa o un pis més gran de millora.
Palafrugell aprova per segona vegada iniciar els tràmits per crear un hotel-escola.
Sí, en Comú Podem va presentar la primera moció el 2019 amb l'objectiu d'ampliar l'oferta educativa amb el cicle d'hostaleria i turisme. Ara el plenari de l'Ajuntament torna a aprovar per unanimitat una altra moció de Palafrugell en Comú Podem en el mateix sentit. El grup denuncia que des del 2019 no s'ha fet res per tirar la proposta endavant.
Però si aquestes mocions no s'acompanyen d'acció real de govern, doncs ja us avanço que no serveix de res. Veurem si realment el govern de Palafrugell s'hi posa en aquest cas. La nova gestora de la deixalleria de Palamós començarà a treballar avui. Coincidint amb el nou contracte, s'apliquen un seguit de noves mesures, entre les quals destaca la millora de l'atenció al públic, el control d'accés dels usuaris i la reducció de l'horari d'obertura de la instal·lació de la deixalleria. Sos Costa Brava passa de ser plataforma a federació.
Amb aquest canvi, SOS Costa Brava tindrà major capacitat d'actuació, per exemple, a l'hora de presentar recursos jurídics com a federació o en la captació de recursos econòmics i simpatitzants. A més, ara, persones de títol individual es podran vincular de manera estable al moviment gràcies a la creació de la figura del protector o protectora de SOS Costa Brava.
El restaurant Diferent de Begur regala bosses amb un àpat a famílies en situació de vulnerabilitat.
L'establiment, que ja va repartir pizzas gratuïtament durant el mes de maig, també va dur a terme l'acció solidària en coordinació amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament i també Cava Perxet, que va facilitar les ampolles que es van incloure a la bossa.
Ja ha arribat el Festival Internacional de Teatre Mundial a la Bisbal d'Empordà.
Va començar aquest passat dissabte i s'allargarà fins al dissabte 6 de febrer. De moment, a causa de les mesures sanitàries i del confinament municipal, serà exclusivament pel públic bisbalenc. Desfilaran per l'escenari noms com Jaume Arnella i Carles Velda, Medusa Vox, Carles Viernés, Maria Jaume, la Ludwig Bank o Carpa Negra.
I el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols amplia les visites a tots els caps de setmana de gener. El Museu d'Història ha ampliat el termini de visites turístiques reafirmant, diuen, la mesura creada a finals de novembre d'incentivar la visita a l'itinerari del monestir, recuperant totes les exposicions artístiques tancades per la pandèmia. Són les 8 i pràcticament 7 minuts. Avui el comentari del Supermatí ens l'envia en Marc Casanovas.
Els humans necessitem consumir 3 litres d'aigua al dia. Això vol dir que cada any necessitem disposar de més de 1.000 litres d'aigua per sobreviure. La pregunta és, on la traiem? Al nostre territori majoritàriament es consumeix aigua embotellada. Emplacem l'aigua d'aixeta a usos secundaris o menys vitals, com les dutxes, les neteges, etc. Per què passa això? Ens han venut la moto que l'aigua embotellada és més sana, més segura i de més qualitat. La publicitat i el màrqueting d'aquestes empreses han estat molt efectives i el missatge ha calat de forma evident a la majoria de població. Però no us heu preguntat mai per què no es fan campanyes del consum d'aigua d'aixeta? És que no els fa ningú. Doncs iniciaré aquesta campanya i voldria dir-vos que l'aigua d'aixeta també és sana, segura, té una qualitat adequada pel consum i a més el seu consum és més sostenible i a sobre barata. Un litre d'aigua de l'aixeta costa 0,0017 euros. En canvi, un litre d'aigua embotellada, 0,50 euros. A més, l'aigua d'aixeta redueix el consum d'unes 1.000 ampolles d'aigua anual. Tot plegat pot suposar un estalvi de més de 600 euros l'any. Les autoritats asseguren que l'aigua d'aixeta tingui una qualitat òptima pel consum, per poder garantir que no hi ha cap tipus de contaminació. L'aigua és tractada un cop amb clor, segons les quantitats que exigeix la normativa, per evitar l'aparició de patògens. El clor de l'aigua de l'aixeta pot donar un cert gust a aquesta, però no provoca problemes de salut, tal com s'ha fet córrer durant molts anys. L'aigua d'aixeta no provoca pedres al ronyó. No hi ha evidència científica que ho corrobori. Traiem-nos del cap. Per tot, us animo a consumir aigua de l'aixeta aquest 2021. Si us molesta el gust, podeu utilitzar aparells filtradors o simplement deixar-la reposar unes hores a la nevera, d'un àpat a un altre, per exemple. O tirar unes gotetes de llimona. D'aquesta manera tindrem sempre aigua disponible, serem més sostenible i ja ens estalviarem diners.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 9 minuts. Ahir va fer 5 anys que va morir el gran David Bowie. Avui el volem recordar amb una de les seves grans cançons, Heroes. Torna al Supermatí, ja som aquí un altre cop durant tot el trimestre, fins a Setmana Santa serem aquí per explicar-vos el que passi al Supermatí, com dèiem abans, tant de bo puguem explicar molt bones notícies.
Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio.
El so dels èxits. Ràdio. Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Fem actualització de temperatures perquè a hores d'ara tenim 3 graus a Torroella de Montgrí o 2 graus a Castell d'Aro, per dir un punt. En tots dos punts arribarem a unes màximes que podrien voltar els 8 graus, tot i que en general al voltant de la comarca, ara ens deia l'Albert Aparicio, que tindrem unes temperatures d'uns 10 graus aproximadament. Ara hem de fer el repàs de quin ha estat el balanç i afectació d'aquest primer temporal, d'aquest temporal al Baix Empordà. Albert Aparicio.
Doncs ha estat el primer temporal de l'any i, tot i que no ha causat incidències destacables, sí que ens ha deixat amb algunes imatges anecdòtiques, com van ser les nevades o ruixats d'aigua neu que es van produir de manera general a qualsevol cota durant la matinada de dissabte. La neu només va arribar a agafar zones del massís de les Gavarres, com el Santuari dels Àngels, Fitó i el Puig d'Arques. També va enfarinar momentàniament el massís del Montgrí. Posteriorment, el gruix de precipitacions va ser en forma de pluja, acumulant registres entre 30 i fins a 50 litres per metre quadrat a la comarca Baix Empordanesa. A la costa vam tenir alteració marítima, amb mar brava i onades màximes de 4 metres, i, com dèiem, sense incidències greus, més enllà d'algun passeig temporalment inundat, com el de l'Estartit.
Exacte. Explica'ns, Eugènia, què és el que va passar a l'Estartit.
Doncs ahir els veïns van veure com s'inundava el passeig i s'havien de fer desviaments per dins del poble. El Filomena també ha provocat que les platges de la localitat, que pertanyen a Torroella de Montgrí, apareguessin brutes de deixalles que s'aboquen al riu a la llera del riu Ter i que l'aigua acabava portant a la desembocadura.
Vuit i 16 minuts, parlem de la situació de la comarca pel que fa a la pandèmia. Ja fa unes setmanes que les dades a Catalunya i també al Baix Empordà tornen a empitjorar. Per una altra banda, ja han arribat les vacunes a la comarca. Fem un repàs a tot plegat amb l'Anna Salvador.
Doncs sí, com deies, les dades han tornat a empitjorar, tot i que a nivell català hi ha certa estabilitat en els indicadors amb les dades dels últims dies. A Catalunya ara mateix el risc de rebrot és a 576 i la taxa de reproducció és de 1,34. Recordem que si és superior a 1, la pandèmia creix, perquè 100 persones contagiades en poden contagiar 134 més en aquest cas. Aquestes dades són les que mostren certa estabilitat, ja que han disminuït lleugerament en els últims dies. Tot i així, cal tenir en compte que això pot ser l'efecte dels festius i del cap de setmana, ja que els laboratoris baixen el ritme de feina. Si ens centrem en el Baix Empordà, la dada més important és la positivitat, que representa el percentatge de proves que es fan i que surten positives. Actualment aquest representa el 14,76% de les proves. També recordem que segons l'Organització Mundial de la Salut, aquest percentatge no hauria de ser superior al 5%. Amb aquest percentatge, el Baix Empordà és la segona comarca de Catalunya amb la positivitat més alta, després de la Cerdanya.
Hem de parlar també de Palafrugell, que és el municipi més afectat del Baix Empordà i un dels més afectats de Catalunya.
Exacte, i una vegada més el més preocupant és aquest percentatge de positivitat, que és del 20,31% a Palafrugell. Això fa que sigui el municipi amb la positivitat més alta de Catalunya, seguit per Puigcerdà i Tarragona. Si ens centrem en els casos detectats per setmana, veurem que fa 6 setmanes se'n van detectar 40, mentre que aquesta última setmana seran detectats 106. Pel que fa al risc de rebrot, ara és de 1.418.
I com dèiem, la bona notícia de tot plegat és que ja han arribat les primeres vacunes al Baix Empordà. Tenim unes 500 persones vacunades. Les primeres van arribar a la residència Santa Caterina de Torroella de Montgrí i l'Anna, precisament, hi era.
Concretament, les primeres dosis es van administrar a 30 persones de la residència, entre residents i personal. Va ser el passat dimarts 5 de gener al matí. La primera dona vacunada, Conxita Romaguera, que és una resident del centre, va fer una crida a la confiança en la vacuna.
Això diria que ja des que els científics han fet tot el que han pogut. Doncs per què la gent s'ho ha de deixar perdre? Hem de tenir confiança, si no, no faríem res.
Dos dies després, el 7 de gener, les vacunes van arribar també a la residència geriàtrica Zoilo Feliu, de la Bisbal d'Empordà. Allà es van administrar vacunes a més del 95% dels residents i prop del 70% de l'equip professional. Ara mateix ja hi ha 553 persones vacunades del Baix Empordà. A nivell català, aquest cap de setmana passat s'han superat les 60.000 vacunacions.
Això és molt bona notícia i veiem si podem donar-ne més com aquesta al llarg de les properes setmanes. El que és cert, com ens deia ara l'Anna, és que les dades van empitjorant poc a poc, tot i la vacuna, i això ha obligat a dur a terme noves restriccions. Avui, per exemple, tenim confinament municipal, com des de ja dijous, és a dir, no és com abans del Nadal, que després entre setmana ja recuperàvem la mobilitat lliure. No, ara seguim amb confinament municipal, tot i que és cert que aquest cap de setmana, jo cobrint diferents qüestions per la ràdio i treballant per la ràdio i amb la capacitat de moure per tota la comarca, he vist ben pocs controls, també t'ho he de dir, però sobre la llei, sobre el paper, no ens podem moure del nostre municipi. I també una altra qüestió molt polèmica ha estat el tancament de comerços essencials, de comerços no essencials aquest cap de setmana i que ha afectat de ple el teixit comercial de la comarca. Per això volem parlar amb els comerciants, amb la gent més afectada per aquestes últimes restriccions, perquè han de tancar els comerços no essencials durant el cap de setmana. Avui poden tornar a obrir, tot i que no sabem, ara ho preguntarem, si a Palafrugell, com que és dilluns, obriran o no. Tenim al telèfon la Sandra Salabert, que és la vicepresidenta d'Oxigen Palafrugell. Què tal? Bon dia. No podem escoltar la Sandra Salabert per algun problema que de seguida resoldrem. Ara sí, Sandra Salabert, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara em feia la pregunta, si aquest cap de setmana no heu pogut obrir, avui que és dilluns, els comerços de Palafrugell obriran?
Sí, aquest matí, bueno, obrirem tot el dia. De moment farem de dilluns a divendres.
Com ha estat aquest primer cap de setmana de tancament? No sé si en el teu cas, per exemple, tens un comerç d'aquests que es consideren no essencials. Com ha estat aquest cap de setmana de tancament?
Bueno, ha sigut durillo perquè, clar, és el primer cap de setmana de rebaixes i, clar, te l'esperes per poder fer rebaixes. I, clar, és fotut, això. I ens hem ajuntat els comerciants i hem decidit això, obrir els dilluns.
Clar. Què representen les rebaixes pel petit comerç d'un municipi mitjà com Palafrugell?
Bueno, la gràcia estan bé, perquè entre treus la roba, bueno, les tocs que n'has venut durant aquests dies de Nadal o així, per poder generar, per donar, quan t'arribi el gènere nou, no?
I amb això ho doneu per perduda, la campanya de rebaixes, o encara espereu que molta gent pugui anar-hi, pugui venir a comprar entre setmana?
Home, esperem que puguin venir gent a comprar. L'única cosa que ara també, clar, estem confinats perimetralment. Serà la gent del poble.
Bueno, és important no fer la crida a la gent que segurament doncs, no pot anar a centres comercials perquè estan tancats també i perquè no es pot sortir de Palafrugell, doncs que vagi a comprar al comerç de proximitat, no?
Sí, que es tracta d'això. Mm-hmm. Bueno, la gent ja ha respost molt bé durant aquesta campanya de Nadal.
Sí?
La gent s'ha volcat molt a veure comprar al comerç. Sí,
teniu aquesta sensació que ha crescut la intenció de comprar proximitat?
Sí, la gent està contenta, vull dir, parlant amb altres companys, vull dir, la gent ha comprat bastant al comerç. La campanya de Nadal ha sigut bona.
Uh-huh. Aquesta campanya de Nadal potser ha salvat alguns comerços de tancar.
Sí, ha ajudat, la veritat que sí.
Uh-huh. Home,
hem tingut, bueno, tingut afluència també de pobles del costat i la gent del poble, vull dir, la gent del poble ha respost.
Això és molt, molt, molt bona notícia, certament, perquè... Una situació molt dolenta com és una pandèmia potser ens fa repensar el nostre model de consum, no?
Sí, perquè, clar, durant el temps que hem estat confinats, aquest mes de març i abril, la gent, clar, ha tirat molt de l'internet. Però, vull dir, ha vist que, clar, si no, la gent no ve al poble a comprar, el poble es queda morts, vull dir, ho hem vist clarament.
Hem vist en aquesta campanya de Nadal que potser l'any en què... L'any menys habitual hem vist que els municipis s'han decorat més i aquest any, per exemple, la plaça Nova Palafrugell estava molt decorada, molt maco. Creieu que aquest
l'arbre
de Nadal, les llums, el fil musical, sí. Això ha animat la gent a sortir? Això ha estat positiu, aquesta transformació del centre dels municipis?
Home, jo personalment crec que sí, bueno, i suposo que tothom, vull dir, un arbre fa molt Nadal i la música acompanya molt a sortir i passejar pel poble, no? Vull dir, la gent estava contenta, sí, totalment d'acord.
Uh-huh.
I estava molt maco, vull dir, l'arbre. Feia molt, bueno, a mi és que m'encantava l'arbre.
Certament, sí. I aviam si aquests canvis, aquestes transformacions dels centres amb una mica més de cura, amb una mica més de carinyo, es manté per altres temporades, no? Que també serà una cosa que haurem après. Per tant, ara, si mirem endavant, què ens espera? Perquè tenim pel davant, en teoria, ara ja queda una setmana de restriccions que possiblement s'allarguin. Quina sensació teniu ara per les properes setmanes i mesos?
Bueno, de moment farem això, seguirem obrint de dilluns a divendres i intentarem fer alguna altra campanya per ara aquests mesos de febrer i març. No sé, això encara ho estem planejant, a veure què.
Uh-huh.
I a veure, no sé, esperem que no s'allargui gaire, uh-huh, que siguin només dos caps de setmana. Perquè nosaltres, clar, també tenim el diumenge que obrim. Però ja hi ha mercat.
Clar, no hi ha mercat aquests dies, òbviament.
No, només hi ha mercat de verdures. El mercat de la roba no hi és.
Clar.
Per això que esperem que siguin...
Per tant, aquestes campanyes que dius que s'han d'impulsar, en quina línia han d'anar? Com us plantegeu quan comenceu a preparar campanyes? Com us les plantegeu?
Bueno, no sé. Clar, les campanyes al principi d'any els hem de plantejar. Vull dir, ens ajuntem els de la Junta i decidim a veure què fem, no? Vull dir, sempre se sol fer una campanya a la primavera, que sol ser una fira de rebaixes, llavors fem la ruleta per Nadal, a l'estiu també és una campanya de cobrim a la nit, allarguem a la nit. El que passa és que aquest any ha sigut complicat per tot això, per les restriccions, per les mesures de seguretat, no?
Com ha anat la ruleta aquest any? Perquè per motius que no explicarem a l'audiència encara, us hem vist molt de prop aquest any la ruleta. Com ha anat la ruleta?
Molt bé, la veritat ha sigut molt positiva. Vull dir, s'han fet més de 5.000 tirades a la ruleta. Uh-huh. S'han donat molts d'obsequis, no?
Uh-huh.
I hem repartit vals de descompte. Uh-huh. I han participat més de 165 negocis, vull dir que està molt bé.
Uh-huh.
Esperem que l'any que ve, bueno, que aquest any, el 2021, siguin molts més.
Doncs esperem-ho i esperem això, fer consciència de la importància d'aprofitar les rebaixes d'aquest any en el comerç de proximitat. Sandra Salabert, vicepresidenta d'Oxigen Palafrugell, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. Molt bon dia, adéu.
Gràcies, adéu.
una derivada de la pandèmia, el teletreball ha fet incrementar de manera notable el lloguer i la venda de pisos en terrasses a les comarques de Girona, Gerard.
Des de l'inici de la pandèmia, les immobiliàries han vist com aquest tipus d'habitatges tenien més demanda, especialment per part de ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Això ho ha explicat el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, Joan Company.
La veritat és que sí, que el tipus de demanda que s'ha incrementat molt aquests darrers mesos és la búsqueda de cases a pobles de fora de les grans ciutats, o quan es busquen pisos es dona molta importància a lo que és la terrassa, a lo que és les vistes, a lo que són, diríem, els espais també vistes exteriors que abans poder això tenir era més secundari.
Això ha ajudat a frenar la caiguda del preu dels pisos. El president de l'API, Joan Company, explica que la demanda s'ha reduït en habitatges de primera residència, però en canvi ha crescut en aquelles famílies que ja en tenen una fora de la localitat i en compren o lloguen una altra arran de la possibilitat de poder fer teletreball.
El que més està funcionant és el que en diguem la vivenda de reposició. És aquella família que ja té un pis en propietat i busca una casa o un pis més gran de millora. I una mica doncs, el que està funcionant més és aquest tipus d'oferta. Pisos, cases amb terrassa o amb espais, en canvi, això va en detriment que certament costa més en aquests moments de vendre o de llogar els que no tenen aquestes condicions.
La demanda de pisos amb terrassa ha crescut tant que des del Col·legi d'API ja s'han posat en contacte amb els promotors perquè ho tinguin en compte de cara a propers projectes.
Palafrugell ha aprovat per segona vegada la creació d'un hotel-escola d'hostaleria. La primera vegada va ser el desembre del 2019, quan en Comú Podem va presentar una moció per ampliar l'oferta educativa de l'Institut Baix Empordà amb el cicle d'hostaleria i turisme. Ara el plenari de l'Ajuntament torna a aprovar per unanimitat aquesta moció de Catalunya en Comú Podem, en el mateix sentit, una moció, eh? No és que s'hagi decidit res, perquè segurament, a més, això sobrepassa les competències de l'Ajuntament de Palafrugell, per tant, és una qüestió d'intencions. Però expliquem com ha anat tot plegat amb l'Anna Salvador.
El grup va denunciar que la proposta, tot i ser aprovada pel Parlament i per l'Ajuntament de Palafrugell, no es va arribar a tirar endavant. Alfons Rius, que va presentar aquesta nova moció al plenari de la setmana passada, va afirmar que des del 2019 no s'ha fet res per fer avançar el projecte.
Ens preocupa realment, bueno, passat un any, estem a la mateixa situació de fa un any, aquesta moció de portar endavant l'ampliació d'aquests espais en els cicles d'hoteleria i turisme, vull dir, no hi ha hagut cap pas, estem a la mateixa situació, res avançat.
La moció aprovada el 2019 preveia la cessió d'un local, edifici o terreny per part del municipi i també la creació d'una comissió per tirar endavant el projecte. Des d'en Comú Podem també van destacar la importància d'aquest punt.
Realment hem tingut alguns despatxos amb el senyor alcalde, però que bé, que tot sempre se'ns ha presentat com que la Generalitat ha de passar pel davant. Sempre la Generalitat ha de donar el pas, la competència de Generalitat. Sabem què és d'aquests estudis, però evidentment pensem que l'Ajuntament ha de ser el que ha de cedir espais d'aquests que té tancats i en desús.
Alfons Rius també va recalcar que el turisme és el motor del municipi i que per això s'ha de reforçar aquest sector.
Important remarcar que els talls que hem escoltat ara fa un moment són de Ràdio Palafrugell. En canvi, l'alcalde Josep Piu i Ferrer va proposar treure el punt primer que es referia a la cessió del local o edifici.
Exacte. L'alcalde del municipi va explicar al plenari que si finalment hi ha necessitat de fer servir un espai municipal, no hi haurà problema, però que d'entrada és una obligació del Departament d'Educació. També va explicar que el 2020 ha estat un any especialment difícil per tirar endavant aquest tipus de projectes.
Però d'entrada que l'Ajuntament cedeixi un local, això és el que no acabem d'entendre, quan és una obligació del departament.
Per una altra banda, Josep Piferrer també va destacar que el lideratge de la direcció del centre escolar implicat, l'Institut Baix Empordà, és clau a l'hora de treballar en la proposta.
Però aquesta proposta des de la política municipal o fins i tot des de la política del departament, malament hi anirem si no hi ha un lideratge del centre, que és el centre el que ha de tirar endavant. I nosaltres hem de posar les màximes facilitats.
Insistim, declaracions a Ràdio Palafrugell. Parlem d'urbanisme, parlem d'ecologisme, perquè el 2021 també és l'any en què Sos Costa Brava espera que les seves reclamacions, moltes de les seves reclamacions, s'acabin duent a terme definitivament. En aquest cas, el 9 de gener, per tant, dissabte, Sos Costa Brava va celebrar una assemblea virtual per constituir-se en federació. Per tant, Sos Costa Brava deixa de ser una plataforma i tindrà, diuen, major capacitat d'actuació a partir d'ara.
Sí, tindrà major capacitat d'actuació, per exemple, a l'hora de presentar recursos jurídics com a federació, també en la captació de recursos econòmics i simpatitzants. A més, un dels elements innovadors d'aquesta etapa és la creació de la figura del protector o protectora de Sos Costa Brava, per tal que persones a títol individual es puguin vincular al moviment de manera estable. Segons han informat en un comunicat, un cop assolit el pla director de la Costa Brava, el principal objectiu de la plataforma durant els primers 2 anys i mig d'activitat, les entitats membres veuen la necessitat de continuar treballant en la defensa de la Costa Brava a llarg termini.
Sos Costa Brava va començar aquest procés per constituir-se en federació ara fa 6 mesos. Com ha sigut tot plegat?
El procés va començar fa 6 mesos amb una comissió redactora d'uns estatuts que van ser aprovats de manera definitiva a l'Assemblea per tal de tramitar-los davant del Departament de Justícia. Un cop celebrada aquesta Assemblea Fundacional de dissabte, Sos Costa Brava farà públic un comunicat detallant les entitats incorporades a la federació, la Junta Executiva elegida i les campanyes i activitats del 2021. També s'ha llançat un nou vídeo promocional de 10 minuts que fa un repàs històric a la defensa de la Costa Brava des d'inicis del segle XX.
Marxem a Palamós i parlem de la nova deixalleria municipal que comença a funcionar. Perquè el nou contracte de la gestió de la deixalleria municipal comença avui mateix a càrrec de l'empresa adjudicatària Urbacer S.A. Coincidint amb el nou contracte, s'apliquen un seguit de noves mesures, entre les quals destaca la millora de l'atenció al públic, el control d'accés als usuaris i la reducció de l'horari d'obertura de la instal·lació de la deixalleria, en aquest cas. Per la millora de l'atenció al públic, els treballadors de la deixalleria rebran una formació específica centrada en tècniques d'atenció a l'usuari. Paral·lelament, l'Ajuntament de Palamós, mitjançant una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya, desenvoluparà una millora informàtica per poder atendre els usuaris a peu d'instal·lació i així millorar també el control de la informació sobre els individus. El nou horari de la deixalleria municipal, que entrarà en vigor a partir d'avui, serà de dilluns a divendres, com també els dissabtes, però en horari de matins. Els dissabtes a la tarda i els diumenges la instal·lació estarà tancada. En aquest nou contracte es redueix també la presència de personal, passant de 2 persones als matins a 1 a les tardes i 1 sola persona durant tot el dia. Per tal de garantir una bona gestió del residu de la deixalleria, es fiscalitzarà el tipus de deixalles que porten els usuaris, les quantitats i en quin contenidor es dipositen. D'aquesta manera també s'intentarà aconseguir reduir costos en la gestió d'aquests residus. Una altra novetat també destaca la instal·lació d'un sistema d'alarmes i de càmeres de videovigilància a l'interior de la deixalleria per tal de combatre els actes vandàlics que han tingut lloc darrerament quan la instal·lació està tancada al públic. Aquesta actuació es du a terme també gràcies a una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya. Les 8 i pràcticament 37 minuts. El restaurant Diferent de Begur reparteix bosses d'escudella, cardolla i un aperitiu i postres per preparar a casa a famílies en situació de vulnerabilitat. Això passat aquestes festes, concretament el dia 5 de gener, i ens ho explica... qui ens ho explica? Ara ho veurem.
L'establiment, que ja va repartir pizzas gratuïtament durant el mes de maig, també va dur a terme l'acció solidària en coordinació amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament i també amb Capa Perxet, que va facilitar que les ampolles que es van incloure a dins de la bossa. L'alcaldessa del municipi Maite Selva va valorar molt positivament la iniciativa. Va dir que des que va esclatar la pandèmia, ara fa gairebé un any, han anat rebent moltes mostres de suport i solidaritat per part de tots els veïns i veïnes. Un ajut, va dir, que se suma a les mesures que s'han anat desplegant per part de l'Ajuntament per donar resposta a les necessitats que aquesta crisi de la Covid-19 està generant.
I parlem, en aquest cas, quan són les 8 i 38 minuts, de cultura. Perquè ja ha començat aquest dissabte, ha començat i s'allargarà fins al 6 de febrer el Festival Internacional de Teatre Mundial a la Bisbal d'Empordà, però en aquest cas diferent a altres anys. Eugènia.
Exacte. De moment, a causa de les mesures sanitàries derivades de la pandèmia i el conseqüent confinament municipal, serà exclusivament pel públic bisbalenc. Oferirà un cartell eclèctic i divers amb propostes de proximitat. Per exemple, artistes emergents i veterans com Jaume Arnella i Carles Velda, Medusa Vox, Carles Viernés, Maria Jaume, la Ludwig Band i Carpa Negra, que desfilaran per l'escenari de l'emblemàtic equipament bisbalenc.
Important anar recuperant la cultura i anar recuperant el teatre. Aquest dissabte va ser el torn de l'igualadí Carles Viernés.
Sí, va encetar el cicle presentant el seu darrer àlbum, Nun, que és una col·lecció de peces íntimes i evocadores que transporta a altres dimensions ignotes. Pianista i compositor de formació clàssica, les creacions d'aquest músic igualadí s'emmarquen en el minimalisme i la música contemporània. Aquest any el cicle de concerts bisbalenc, com dèiem, doble la seva aposta i, en una clara mostra de compromís amb la cultura del municipi i amb l'escena musical independent, inaugura aquesta versió hivernal del cicle. Serà cada dissabte a les 8 del vespre, que s'obriran les portes mitja hora abans per al tema de la Covid-19, i també es farà un concert amb un aforament de 150 localitats. Les entrades tenen un cost de 8 euros les anticipades i 10 a taquilla, i les podeu comprar anticipadament en línia a través de la plataforma Entradium.
I el Museu d'Història de Sant Feliu amplia les visites a tots els caps de setmana de gener.
Sí, el museu, per incentivar les visites, inicialment va preveure que aquestes concloguessin ahir, diumenge 10 de gener, però finalment s'ha decidit ampliar-les a tots els caps de setmana de gener. Es podran fer els dissabtes, de 10 del matí a 6 de la tarda, i els diumenges, de 10 del matí a les 2 de la tarda. Des de l'organització del Museu Història recorden que el recorregut al monestir, amb entrada gratuïta, està adaptat per assegurar la seguretat davant la pandèmia. Com a novetat, s'ha reactivat el circuit de les torres defensives, inclòs el pis superior de la Torre del Corn, recentment obert, fent també visitable el Palau de l'Abat.
Vuit i 41 minuts, de seguida tornem aquí al Supermatí, ja hem fet el repàs de l'actualitat del que ha donat de si aquest cap de setmana i una mica també aquestes festes. De seguida tornarem, com dèiem, i parlarem amb la Marc Coll, amb qui parlarem, amb qui farem una nova secció de les veus de l'Empordà, i en aquest cas seguirem a Palafrugell. Fins ara.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Són les 8:42 del matí. Seguim al Supermatí. Acabem el primer programa d'aquest 2021 amb Veus de l'Empordà, la secció que ens apropa a diferents municipis de la comarca. Marc Coll, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bon any, Dani. Com estàs? Com han anat les festes?
Bé, bueno, diferència d'allò, perquè no ens hem pogut no moure gaire, però dintre del que podia ser, doncs ha anat prou bé. On sí que
no ens
podem...
queixarem, no?
Sí, on sí que podem anar a molts llocs, podem moure'ns, encara que sigui escoltant les ràdios, amb aquesta secció. Visitem tots els pobles del Baix Empordà. A quin municipi som avui?
Doncs mira, l'últim programa de l'any, no sé si recordes, vam entrevistar l'Anna Sabrià, que és una arquitecta de Palafrugell, premiada per la seva feina. I avui, com bé deies, doncs seguim al mateix municipi, a Palafrugell. Aquest cop, per això, no parlem d'arquitectura, sinó que parlarem de la garoina, que és un producte típic de la costa empordanesa. Avui tenim amb nosaltres a la Montse Soler, que és propietària i cambrera també del restaurant La Xicra de Palafrugell. Bon dia, Montse, què tal?
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Bon dia, bon dilluns i bona fred, eh?
Exacte, sí, seguim amb
sí que fa fred, sí.
Exactament.
Sí, mare
sí.
De Déu.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, esperem que vagin canviant les temperatures una mica.
Però hi ha gent a qui li agrada això, eh?
Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Sí. Però bueno, jo sóc de les que prefereixo el calor.
Jo també.
Montse, si et sembla, comencem pels vostres inicis. Com és que vau decidir engegar aquest projecte i quan vau fer-ho, quan vau obrir el restaurant?
A veure, nosaltres vàrem obrir el restaurant l'any 1984, o sigui, bé, ha plogut una miqueta, sí. I llavors aquí, a través de... Bueno, vosaltres sabeu que aquí a l'estiu sí, hi ha molta gent, però a l'hivern pues costa de fer bullir l'olla, no? Llavors aquí, a través en aquell moment, en Quinto Roc és el que estava... De regidor de turisme a l'Ajuntament de Palafrugell i de Martí Sabrià, pues es va intentar fer algunes accions per desestacionalitzar una miqueta el tema del turisme, no? I, bueno, i llavors doncs, vam parlar de la garoina, que bueno, bé, la gastronomia és un tema que sempre mou gent, no? I sempre hi ha gent que li interessa. La garoina... la Garoina, el Baix Empordà, la Garota, l'Alt Empordà i Sant Feliu, penso que en diuen orissos, bé, això, cada poble en diuen un nom diferent, doncs vam decidir fer una garoinada, i cada any, doncs, bueno, fer una garoinada, això.
Sí, realment vosaltres, Montse, sí que cuideu, no?, i estimeu el producte típic, com bé deies ara, on és la...
Evidentment, la evidentment. I nosaltres bé, ja t'ho dic, vam començar i cada any es fa un seguiment del tema de les garoines i tal, perquè, clar, si al principi havíem començat allò fent garoinades popular i no sé quantes coses, i vam dir ui, si continuem així, això d'aquí 4 dies no en tindrem, i llavors més o menys no, hi ha uns controls evidentíssimament de la Generalitat i es fa un seguiment perquè el producte no se'ns acabi. Perquè si no, si ho trobem tot així amb quantitats, doncs no pot ser, ho hem de cuidar. I vam ser nosaltres, a més vam ser els propis restaurants els que vam anar a la Generalitat en el seu moment, ja fa molts anys, ara no recordo exactament quants, però fa molts anys, per dir que es fes una veda, no? Que vull dir, abans no hi havia veda amb les garoines, i ara doncs hi ha una veda que va des del mes d'octubre fins al primer d'abril. O sigui que des de l'abril a l'octubre, diguéssim, no es poden pescar les garoines.
Llavors, ara que em dius no es poden pescar, llavors quan podries pescar les garoines, per qui no ho sàpiga?
A veure, des de l'octubre, o sigui, a partir de 1er d'octubre fins a final de març, doncs fins al 1er d'abril. Llavors es poden pescar les garoines, evidentment, mariscadors professionals i amb llicència. Vull dir que tota la costa, doncs n'hi ha. O sigui, amb això de moment no hi ha problema.
Sí, tota la costa n'hi ha, però realment un dels llocs on més es viu, no?, aquest producte i on més bueno, es pot degustar és a Palafrugell. No sé si té...
Sí. No, de fet, a veure, a tota la costa,
Sí.
No, a tota la costa, perquè tota la costa de tota la vida tornaves a Cadaqués i menjaven garotes i anaves a vull dir, molts... A veure, hi ha zones que no, però per tot es menjaven. El que passa és que potser nosaltres l'hem donat a conèixer, o sigui, no es coneixia massa, i al contrari, jo recordo que, no sé, fa 40 anys estàvem a Calella, sentats allà al Porvo, perquè nosaltres tot l'any, cada any, al mesos de gener i febrer, doncs mira, un anava a fer garoines, l'altre portava botifarra i pa, i amb això dinàvem, i ens assentàvem allà a les escales del Porvo, i recordo que la gent ens mirava com si, amb una cara, que vols que digui, saps què vull dir? La gent que ens deia que menjàvem garoines no te mirava, no sé si no era una cosa massa... Menjàvem la gent, però no tothom.
Exacte. Bueno, és que realment, perquè la costa és un producte molt conegut, però la gent de fora potser a vegades, no? Fins a dia d'avui...
Li sembla estrany,
veure la gent menjar un
producte. I tant, jo soc de l'interior i a la meva vida, jo soc d'un poble que es diu Palol de Revardit, a prop de Banyoles, i a la meva vida havia menjat una garoina, no? I a la vida ni sabia que es menjaven. Estic parlant, ja tinc uns anyets, eh?
Bueno, i ara realment tens el restaurant, ara sí que vius, bueno, realment el restaurant està a la costa, està a Palafrugell, i ara sí. Ja ho tens molt interioritzat, la garoina, no? Vull dir, saps també...
No, està claríssim, i va ser de les primeres campanyes gastronòmiques que es varen fer, és una campanya consolidada, i bé, que jo crec que si en tenim cura i tal ens pot durar, bueno, aquest any no sabem què passarà, perquè la veritat és que la situació és autènticament preocupant, però...
Esperem, sí, això t'anava a demanar, no perquè la garoinada, que vosaltres també aquí per a Frugell, doncs feu aquesta celebració, no?, per destacar aquest producte, normalment es celebren aquestes dates. Si no m'equivoco, comença
sí, en principi 14, 15 estava previst... de gener. Exactament. El 28 de març, en principi, estava previst que arrencàvem la campanya el proper divendres. En principi, no ho sé, mira, avui hi vaig rebre un mail que entre avui, demà i demà passat farem una reunió a veure si ho portem endavant. Jo crec que sí, però esclar, estem en uns moments que esperem que no ens tanqui una altra vegada.
No, clar, i decidir si es porta endavant com es farà, no? També, perquè no sé si canviarà aquest any
alguna cosa. Exactament. No, exactament. En principi, a veure, els restaurants que, com vull dir, jo evidentment, jo crec que els restaurants complim. Bueno, igual si fem les distàncies, la mascareta, tot el que ens fan fer, els horaris, tot, si ho fem bé, bueno, crec que ho podem fer. Ara no ho sé, això ja t'ho dic, hem de tenir una reunió. Exactament, en principi esperem que es pugui fer.
Esperem que sí. Bueno, estarem pendents perquè, com has comentat, no, entre aquesta setmana, imagino, suposo que...
No, nosaltres ja t'ho dic, ens han convocat una reunió. O sigui, bueno, jo vaig rebre un mail que avui, entre d'avui a dimecres, convocarien una reunió a tots els restaurants de Palafrugell per a veure què fem. I a veure, no sé si en un parell de dies se sabrà alguna cosa més amb el tema del Covid. De moment no ens han tancat. Però, esclar, tu saps que... No, o sigui,
sí,
te diuen demà passat...
Dia, no pot... sí.
Ah, exactament. Te diuen senzillament demà passat no pots obrir. I, esclar, llavors això, a veure les dades que tenim aquesta setmana i si ho podem fer o no. En principi, la idea és de fer-la, si podem continuar oberts.
Creuem dits, perquè, Montse, parlàvem de la garoinada, però no hem explicat tampoc per la gent que digui, i què és això, què és la garoina, com es menja realment, perquè es menja cru, es cuina, com podem...
Sí, en principi producte? es pot menjar cru. Nosaltres aquí el menú de la garoinada consisteix, som 11 restaurants de Palafrugell, i també llavors hi ha uns packs amb uns allotjaments que es pot venir a passar un cap de setmana, I llavors el menú consisteix doncs, en una dotzena de garrines que nosaltres les mengem així tal qual, o sigui, sortint de l'aigua, obertes, netes, crues, sí, crues, i, però es poden cuinar també, eh? Es pot anar aquí de tota la vida, quan tu fas un arròs a l'hivern, al final de tot, al final, eh? Just allà, als 30 segons abans de treure'l del foc, tens unes quantes garrines per sobre, i allò és una meravella el gust que li dona, i també es poden fer amb salses, es fan gratinades. A mi particularment, eh? Quan les gratinen trobo que els hi canvien el gust, i la garoina, el bo és que cada una té un gust completament diferent.
No? Sí, té aquest gust particular, mar, no?
Exacte, és un producte, per mi, d'una suavitat. O sigui, n'hi ha que són més dolces, altres que són més salades, altres que són, no ho sé, el gust que té la garoina és molt fin. Per mi és un dels productes, no és un gust agressiu. A vegades pots menjar productes de mar que... És a dir, quan has menjat quatre, bueno, pues notes una furtó que, cuidado, que això no vol dir que sigui dolent, eh? Però que notes, en canvi, la garoina, tu menges una de superdolça. I dius, uau! I llavors també una altra, anda, aquesta és més saladeta. I l'altra, i diries allò que amb una mica de pa, i nosaltres hi posem una miqueta de botifarra negra i pots anar menjant garoines i pots dinar només de garoines, que nosaltres abans fèiem això, eh?
Perquè això es menja de primer plat o tu menges ja com a...
Es menja de primer plat, sí, es menja una dotzena de garaines i després de segon aquest any sempre fem un plat que és un catxuflino, nosaltres és un, aquest any fem, cada restaurant fa el que vol, eh? Un catxuflino és un platillo, allò que dius, bueno, què farem avui per dinar? Pues, bueno, pues un catxuflino, obro la nevera i que tinc nosaltres el catxuflino i posem aquest any calamar amb cigrons i mandonguilles. I després hi ha un plat alternatiu, però el que no vulgui, això, cada restaurant fa un plat alternatiu diferent, nosaltres el plat alternatiu que fem és el fricandó, i després de postres, aquest any el tema és cinquits, cada qual fa algú el que vulgui amb cinquits. Nosaltres fem unes textures de cítrics de taronja, de llimona i de mandarina.
I llavors això... El plat que poseu de segon plat, per això he vist que barregeu mar i muntanya vosaltres, no? Pel que em deies.
Sí, aquí tenim molta afició. Nosaltres en diguem catxuflino. Catxuflino, d'això. O sigui, aquí tenim molta i molta afició a barrejar-ho, saps? O sigui, a part del no sé, el pollastre amb llagosta, o amb escamarlans, o les mongetes amb gambes, o els peus de porc amb espardenyes, o... no ho sé, els cigrons amb bufets i pernil, tothom barreja, no sé, l'època dels bolets, fem un catxuflino de mandonguilles amb bolets i gambes, que surt, és espectacular, saps? I llavors cada restaurant fa un catxuflino diferent, perquè bé, perquè si, a més, jo t'asseguro una cosa, que generalment la gent que li agrada la garoina, bueno, pot menjar garoina de primer, de segon i de postres, eh? Que també tenim casos, eh? Que venen i només mengem garoines. I la veritat és que ara ja fa dies que ens estan trucant si tenim garoines.
Ja us demanen garoines?
Sí. Bueno, de fet, a partir del primer d'octubre ja es poden pescar les garoines, eh? I les garoines el que volen és fred.
Clar, això t'ha de dir, quant de temps es pot conservar una garoina? Vull dir, des de que es pesca...
Una garoina, una garoina és un producte que s'ha de consumir aviat. És tret del mar un parell de dies a la nevera, eh? Millor, com, o sigui, la garoina s'ha de consumir aviat, s'ha de consumir. Ha de ser treta del mar i acabar de consumir el gust, l'aroma que té, la potència del gust que té, ha de ser consumit aviat, eh?
I vosaltres, quan ho porteu al plat, ho deixeu obert, perquè, clar, una garoina estèticament...
Sí, no, s'ha d'obrir, s'ha d'obrir. Ui, no. A més, no s'ha d'obrir, perquè si no n'has obert gaire, pot passar qualsevol cosa, eh? O sigui, des que te se fiqui dintre de l'ull fins que et quedin les mans plenes, no és difícil, evidentment. Ho has tractat com tot amb molt de carinyo, saps? Quan tu agafes una garoina, tu l'agafes amb les mans, no la pretis mai fort, perquè se trencarà i se clavarà dintre. Hi ha unes estisores especials i, si no, pots obrir una amb unes estisores normals, el talles al voltant, procurant no tallar-li la llema. Això les primeres, on si talles la llema, però quan n'has fet, no ho sé, unes quantes...
Clar, t'anava a dir, quan problema. No ho has fet mai ha de ser difícil, eh?
No, cap problema, però bueno, només has de trobar algú que tingui la voluntat d'ensenyar-te, que és molt fàcil, no costa res, i llavors, doncs talles, llavors obres, treu, a vegades té, té una miqueta d'aigua i una mica a vegades té algues, llavors treus les algues i l'aigua, passes una cullereta, que això treu les miquetes d'algues que té, i queden les llemes i te les menges. I resem que no hi hagi temporals de llevant, perquè els temporals de llevant, les garoines es buiden bastant perquè es revolquen i tal, i a la tramuntana no els sol fer tant de mal, perquè a la tramuntana sempre queden puestos a rodós que les poden anar
pescar. Si no aniria malament, perquè aquí hi ha molta tramuntana, o sigui que no ens ajudaria
gaire. Sí, aquí l'any passat vam tenir la mala sort que va venir el temporal. L'any passat tal més que allò aquí, passem pàgina definitivament, i que quasi que ni en parlem, eh?
Sí, anem pel 2021, ja. Sí.
Exacte, ho deixarem córrer, el de l'any passat, i anem per aquest any.
I, Montse, hem parlat una mica això de la Garoina. Vosaltres em deies que fa, si no m'equivoco, 36 anys que va obrir el restaurant.
Sí, sí, vàrem obrir, mira, el 20 d'abril del 84 vàrem obrir. Era Setmana Santa, recordo. Sí,
a més, vau començar que éreu 3, no?, persones darrere d'aquest projecte.
Exactament.
Jo sé que vosaltres, a part del restaurant, també heu cuidat el producte local d'altres maneres, perquè, si no m'equivoco, el teu marit va escriure dos llibres, un d'ells sí que és més conegut, que parla, no?, de productes d'aquí del Baix Empordà, de Palafrugell.
Sí, el meu marit, que era en Pere Veí, que, bueno, ens va deixar l'any 2015, o sigui, ja fa temps que no el tenim, bueno, sí que el tenim, perquè el tenim, però vull dir, ell el 2015 doncs va morir, i llavors, bueno, nosaltres, o sigui, en principi els que vam muntar al restaurant eren en Pere, l'Anna Casa de Bany, que és la que està a la cuina, i jo. Els tres vam muntar, en principi que era un tipus granja cafeteria, però, bueno, a en Pere li agradava molt cuinar, i bueno, li agradava cuinar, li agradava cantar, li agradava escriure, era força, força polifacètic. I llavors va escriure un parell de llibres, un dels que va escriure és El sabor empordanès, que, bueno, ell sempre deia que amb aquest llibre ell el que havia volgut era ensenyar a tota la gent que no... És un llibre que hi ha receptes i molta fotografia, també, i que ell el que volia, doncs, era ensenyar a la gent que no eren d'aquí, a través de la cuina i del paisatge, doncs, el tarannà i la nostra manera de ser, no?
Sí, i no perdre, no? I no perdre aquest producte. Realment és algo que valora molt.
Exactament. No,
al final tenim molt producte bo aquí, entre d'altres, com parlar de la
Garoina. El producte és fantàstic. Aquí tenim mar, tenim muntanya, tenim horta, tenim... I tot això ho tenim bo. O sigui, vull dir que... I ell...